bàsica. Ara ja estem treballant en la,
a la traducció
versió catalana.
Molt bé.
I després anar veient també els elements metodològics i pedagògics que puguin ajudar a través d'itineraris concrets a la seva utilització.
Moltes gràcies, mossèn Enric Termes, delegat de Catequesi de l'Arquebisbat de Barcelona. Que vagin molt bé des d'avui fins dimecres les jornades interdiocesanes a Barcelona. Bon dia, una abraçada.
Molt bon dia.
Adéu-siau.
Estàs escoltant El primer cafè de Ràdio Estel.
Passa gairebé un minut i mig de les 9 del matí. Salutacions a aquesta hora de Sara Cruz. A partir d'ara, el primer cafè, com cada dilluns, ens acompanyarà el periodista Ramon Castelló en una nova història de l'esport. Avui analitzarem amb ell l'actualitat del Barça. També entrevistarem Josep Llaveria, director mèdic de la Clínica Sagrada Família de Barcelona, que ens parlarà d'una nova mamografia que permet detectar abans el càncer de pit. A la secció El pitjor del pitjor, la Laura Aznar ens plantejarà la pregunta de la setmana, que serà sobre la percepció social de les malalties mentals. I a la part final del programa també tindrem les bones recomanacions de la Carmen Morales a la cuina de la Totó. Abans, però, repassem en titulars les notícies més destacades a aquesta hora. Nova tragèdia d'immigrants en aigües del Mediterrani. Ha estat al canal de Sicília, aquesta vegada entre la costa italiana i l'africana, on la marina italiana ha localitzat 30 cadàvers. Els han descobert quan han interceptat un vaixell de pesca que duia prop de 600 persones entre refugiats i immigrants. Sembla que les víctimes han mort asfixiades. Un vaixell de guerra sirià escorta l'embarcació que s'espera que arribi a Sicília aquest mateix matí. A casa nostra, els Mossos d'Esquadra estan investigant, continuen investigant un vídeo difós a internet d'una agressió suposadament de caràcter racista al metro de Barcelona. Les imatges mostren com un noi increpa un passatger de trets asiàtics i l'acaba agredint. Algunes persones intenten aturar-lo i altres ajuden l'agressor fins que acaben fent fora del vagó la víctima a cops de peu. Segons TMB, no els consta de moment cap denúncia als agents de seguretat del metro i estan revisant si tenen o no cap filmació dels fets de les càmeres del comboi. Continua l'ofensiva judicial contra els jutges signats del manifest a favor del dret a decidir. El Consell General del Poder Judicial ha enviat una carta a tots ells, 33, tots ells signants del text pro-referèndum, amb 5 preguntes sobre l'autoria i la intenció del manifest. El qüestionari, que forma part d'unes diligències informatives, ha indignat els jutges interrogants. La carta la van rebre el dimecres i tenen 10 dies per contestar-la. Una càmera de televisió pública russa mort després d'haver estat ferit de gravetat en un tiroteig a la ciutat de Donetsk, a l'est d'Ucraïna. El càmera ha mort abans que avui, recordem, expiri el termini perquè Rússia accepti el pla de pau occidental per Ucraïna. Si Moscou no compleix, Brussel·les ampliarà les sancions econòmiques contra interessos russos. Rússia, Alemanya i França ja negocien una sortida per la crisi d'aquest país. I dos apunts molt breus del Mundial de Futbol. Holanda fulmina la selecció mexicana i acaba amb el somni de Mèxic amb 2-1 en els últims minuts. I d'altra banda, Costa Rica elimina Grècia als penals per passar a quarts i es confirma, per tant, com la gran revelació del Mundial del Brasil.
Ràdio Estel.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Tra-la-la-la-la-la-la-la, happy birthday, sweet 16.
En punt, 9 i 5 minuts del matí. Carme Planàs, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui comencem en punt, com que l'altre dia em vas dir que a veure si començàvem abans. Ai, no.
Però t'ho vaig dir amb carinyo.
Ja ho sé, això sempre. Com estàs?
Tinc molts compromisos sempre.
Ja ho sé, ja ho sé. Clar, la gent posa tu per escoltar-te a les 9 i 5 minuts.
Exacte. Doncs mira. A veure, faltaria més.
Què tal? Com has passat el cap de setmana, Carme?
Molt bé, molt bé. Sí? Estupendo. I ara sembla que el temps ja canvia una miqueta. Doncs fantàstic.
Sí, sí. Jo no t'he prendre el sol i no he pres sol, tu.
Veus? Un pes una mica. Segons a on, molta pluja,
sí,
eh?
Sí, sí. Mira, vaig anar a Pineda de Mar.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Pues per allà hi havia...
Uns xàfecs ahir. En fi. Bé, Carme, qui hem de felicitar avui?
Doncs avui és Sant Marçal Bisbe.
Molt bé.
O sigui, felicitem a tots els marçals. Després en tenim un també per felicitar, eh? Mm-hmm. I recordem, el 2010, la Metro-Goldwyn-Mayer es declara en fallida. El 2005, el Congrés aprova la llei del matrimoni civil entre persones del mateix sexe. 1974, assassinada a Atlanta, Alberta Williams King, mare de l'assassinat líder negre Martin Luther King. I 1960, el Congo belga s'independitza de Bèlgica.
Carai, no, sempre parlem d'independència, Carme.
Jo t'ho vaig dir l'altre dia, que no sé per què, però és que estan sortint aquí una quantitat.
Sembla que...
Ho vam comentar, eh? I mira com és així, eh? Doncs, bueno, tenim uns aniversaris per fer i comencem, doncs, avui, doncs, per qui comencem?
Doncs, per qui tu vulguis.
No, perquè me sembla que teníem una trucada.
Tenim una trucada.
Sí? Doncs vinga. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Qui ets?
El Xavi Pagans.
Hombre,
home,
Xavi.
Home, per favor, Carme.
Ho sabíem tots que estaves aquí pendent de que et felicitéssim. Doncs,
però,
bueno,
avui no
que no et felicitéssim és perquè com que s'acomiada tot el tema d'esports...
Saps sabem què passa, que... Carme, pels oients que no ho sàpiguen? El Xavi ens deixa cada dia notes
clar
per tota la gent que treballem a la ràdio, especialment per la Laura Aznar, que és la seva preferida. Eh, Xavi?
Laura, totes.
Saluda,
o
saluda
tu,
Laura.
O és la Mercè Raga, sou uns cracs, sou uns monstros.
Tu també, Xavi. Escolta, hem de recordar que els Pericos Online van acabar el divendres i per això doncs volem trucar al Xavi, que és una part fonamental d'aquest programa.
Hola, Xavi, sóc l'Ignasi, també sóc aquí.
Molt bon dia, Ignasi, salutacions.
Una abraçada, campió, monstro,
igualment,
com dius tu, eh?
Igualment, igualment.
Xavi, trobarem molt a faltar.
Jo també a vosaltres. Mira, ja estic desitjant que arribi la nova temporada i de trobar-me amb vosaltres.
Genial.
A jo, Radio Estel, som una família, tots plegats.
Ai, Xavi, escolta, a veure si vens algun dia...
Et faràs plorar, escolta.
A veure si vens algun dia a veure'ns, encara que no facis el programa. Va, t'esperem un dia al primer cafè.
Igual us faig com l'altre dia, amb divendres, que jo els divendres, ja sabeu que la gent ho paria a prop, igual em presento per sorpresa
doncs
algun divendres.
Pots venir quan vulguis.
Exacte, anem a esmorzar un dia, Xavi.
Escolta...
Mira, això si voleu per quedar... Doncs això, em truqueu en temps i mira, però si no un divendres amb mi, ja em dic un divendres amb mi em va perfecte, aneu a poder una abraçada tots plegats.
I ens deus un karaoke, Xavi.
És veritat.
No, està pendent, tu, però sense la Mercè ens matarà, ens clavarà la creu.
Ara no hi és, tu pots dir el que vulguis.
Tenim totes les teves notes guardades i penjades, Xavi.
Home, me n'alegro, celebro força,
Ens fa molta il·lusió cada cop que les veiem.
Moltes gràcies, home.
Escolta, una abraçada, Xavi, que passis molt bon estiu.
I moltes gràcies. Una abraçada,
gràcies, una abraçada Xavi.
Bon estiu, campió.
Gràcies, moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies a tu. No? Carme, ens estimem molt el Xavi,
ja ho sé,
eh?
Jo fa molts anys que el conec, eh?
Sí, té una memòria.
Sí, sí, ja ho sé.
Escolta'm, no se'n recorda de coses de fa 20 anys.
Ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé.
Vinga, qui més hem de felicitar,
doncs,
Carme?
Mira, avui el Marçal Benedicte, de part dels seus companys de la residència al Bon Racó. I per la Laura Freixenet, de part de tota la família García i del seu nebot, David, que ens ha demanat una cançó i aquí la tenim. Suposo que és la que li agrada a ella.
A veure...
El Miguel Ríos, eh?
Com es diu aquesta cançó? Vuelvo a Granada, m'estan dient.
Sí.
M'agrada el Miguel Ríos a mi.
A mi també.
Vinga, doncs la sentim una estona.
I tant que sí.
Gràcies, Carme. Fins demà.
Fins demà.
Que passis bon dia.
Vuelvo a mi hogar. El tren va muy despacio. Hay mucho tiempo para llegar. Gente duerme en el vagón, mientras por las ventanas muy débilmente se cuela el sol.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Dansa, circ, música, teatre. Del 14 al 27 de juliol, Festival del Tebre Dansa. 200 artistes de 50 països. Cada nit un gran espectacle gratuït. Festival del Tebre Dansa. 10 anys creant i innovant. Segueix-nos a Facebook, Twitter i deltebredansa.cat. Amb la col·laboració de Ràdio Estel. Marina Rossell canta Mostaquí volum 2. El nou CD amb cançons escollides pel mateix Mostaquí ja a la venda. Es presentarà en concert el 3 de juliol al Teatre Grec de Barcelona. Un disc meravellós. És quasi ben meu i ja no
vull sortir. Vine a les rebaixes de moda Vipercor. Els descomptes i els preus no van ser mai tan bons.
Biquinis de dona talles 36 a 50, només 7,99 euros. I samarreta de tirants per dona, 2,99 euros.
Les rebaixes d'Hipercor. Ara, millor que mai.
Històries de l'esport, amb Ramon Castelló.
Falten 2 minuts per arribar a 1:15 del matí. Continuem en directe al primer cafè de Ràdio Estel. Ramon Castelló, bon dia.
Bon dia, bon dia. Sí, bé.
Un merder aquí parlant
no
amb plata.
Res. Ja us ho vaig dir al començament de temporada, que era molt partidari de posar una webcam que anés seguint tot el que passava a l'estudi. Però vaja,
que s'ho plantegi
la direcció de cares a la temporada que ve.
Val més que no, Ramon, perquè aquí, en fi, sortirien els draps bruts. Escolta, la setmana passada ja ens vas prometre que comentaríem l'actualitat del Barça.
Sí, fa dies que no en parlem, eh?
Sí, i la veritat és que tenim molts temes que valen la pena comentar. A veure, primer nom, suposo del que vols parlar, Luis Suárez.
Sí. Què? Home, perquè és un tema que ha anat a més, Va començar la cosa com un si és o no és, i ara ja sembla que serà un fitxatge del Barça, ho veurem. Sembla que, a més, aquest fitxatge, depèn del mitjà que consultis, estaria més o menys a prop. Hi ha una certa coincidència en què l'acord entre el jugador i el Barça ja està fet, i ara, per tant, la cosa, que no és fàcil mai, és l'acord entre clubs, en aquest cas entre el Liverpool i el Barça. El Barça hauria vist la viabilitat del fitxatge en el sentit que, doncs bé, compta, sobretot, primer s'havia parlat d'Alexis, ara també sona Pedro, que doncs, l'opció, en base a la sortida d'un dels dos, poder fer front al fitxatge. Per exemple, una opció seria incloure Alexis o Pedro en l'operació i, per tant, baixar substancialment la quantitat de traspàs, que aniria cap als 35 milions més un dels dos jugadors, o, si no, vendre, en aquest cas també, segurament es compta més amb Alexis i amb els diners que es treguin, encara que Alexis no vagi al Liverpool, doncs venent-lo, amb els diners que es guanyin, doncs servirien per pagar part del traspàs. Per tant, el Barça té bastant coll avall fitxar Luis Suárez. El fitxatge que estaria aquest traspàs al voltant de 70 milions d'euros és el que estaria disposat a pagar el Barça en total. El Liverpool en voldria al voltant d'uns 80. Clar, tot això ara sempre desconfiem, perquè a partir de Neymar, que encara no està massa clar què és el que va costar, perquè no ens van donar les informacions correctes, doncs bé, sempre hi ha una mica de suspicàcies, però en qualsevol cas ara el desacord seria 10 milions d'euros entre Liverpool i Barça, per tant és una xifra, home, molt alta, però que bé, per aquests casos doncs tampoc seria tant, no?
Sí, no, però és que em fa gràcia perquè parlem de 70 milions, 80 sí, com si fossin res, 2 euros, eh?
Misèria i companyia. No, doncs no, és el que hi ha en el món del futbol ara mateix. I veurem com acaba tot plegat, també, el tema doncs, de la mossegada, la famosa mossegada de Luis Suárez.
Ja comença malament.
A Chiellini. En aquest cas, jo tinc la sensació que per part del Barça ha ajudat, més que dificultat, perquè hi havia com molta gent que volia Luis Suárez, i amb això de la mossegada, el tema, doncs, molts van caure, i potser només van quedar Barça i Real Madrid. Potser el Barça s'ha mogut millor o està més interessat i el Madrid no ho ha vist tan clar. I ara mateix el Madrid sembla que tira més per homes com Klose, que no estaria malament per ells fitxar-lo, i d'altres opcions que estan contemplant. També havia sonat, després en parlarem, el James Rodríguez, es veu que és fan del Madrid, i per tant també es podria incorporar, o fins i tot el Madrid podria fitxar Ramadel Falcao. Per tant, el Madrid s'apartaria de l'objectiu de Luis Suárez, que era el gran rival pel Barça, i bé, ja sabeu que tot això sempre es pot girar a l'últim moment, però ara mateix doncs, les opcions de que Luis Suárez vingui al Barça són altes. A més, també el Barça estaria donant suport o estaria en contacte amb el jugador i els seus advocats, que estan aquí a Barcelona per combatre la sanció aquesta de la FIFA que li van posar per la mossegada, 9 partits oficials sense jugar amb la seva selecció, amb l'Uruguai, i d'altra banda, 4 mesos sense poder apropar-se a un terreny de joc, és a dir, ni per anar a menjar pipes, és a dir, no pot acostar-se als terrenys de joc durant 4 mesos. Per tant, això jo crec que molts clubs doncs, els hi ha fet tirar una mica enrere, clar, i en canvi el Barça, doncs, va, escolta'm, ja ho arreglarem, tampoc no vindrà d'una sanció de la FIFA més.
Exacte,
i per total. Tant ja ho negociarem en pac tot plegat. No, i ara en parlarem, com veiem aquest fitxatge.
I tu com ho veus, Ramon? Sí. Creus que és un fitxatge interessant pel Barça? Pot ajudar una mica l'equip a cohesionar-se una mica o què?
Jo crec que és un jugador que, si Luis Enrique sap gestionar bé el tema vestidor, és molt interessant, perquè crec que aquesta vegada estem fitxant un titular. És a dir, també fitxàvem Neymar, però en aquest cas, recordem, la davantera la temporada passada hi havia les dues places que estaven clares per Neymar i per Messi, i l'altra doncs, se la disputaven Pedro i Alexis, però eren com una mica, tot i que jo crec que tots són molt bons, no estaven al nivell dels altres dos, és a dir, era una mica una plaça que quedava allà, que era el jugador més que tenia que batallar, que pressionava per no el que no feien els altres, i en canvi ara estem fitxant un jugador que, bé, segurament no està al nivell de Messi, però jo crec que Neymar, per exemple, és un jugador que se'l pot tractar de tu a tu i que no té cap problema d'autoestima per compartir espai amb tots dos i que no s'arronsarà Luis Suárez. Per tant, és un jugador molt interessant del perfil dels que els agrada Luis Enrique, un lluitador, i és un jugador d'aquests que ve de gust tenir-lo, perquè a mi que a l'època m'agradava molt Stoikov, aquest perfil de jugador que... Sí.
Que va fotent cops de torre a dret.
No, a veure, Sara, no, també que fa gols i que és a dir, que té aquest esperit, anava a dir que mossega el terreny de joc, però en aquest cas no seria apropiat.
Home, a veure, perdona, escolta...
No queda bé, dic que és un jugador que mossega, sí que
clar, és el més similar a l'Stoikov que veig, eh?
Sí, però això també té una contrapartida dolenta que ja la veurem, que és que Luis Enrique, que en aquest cas Luis Suárez, de la que un jugador rival caigui a terra pel que sigui, els àrbitres li tindran la mida presa, eh? És a dir, això està clar. Ja ho dèiem en broma, el comentava aquí fora d'antena, que un pique de la temporada que ve Pepe, Luis Suárez, pot ser perillós, no? Però vaja, sí que serà un jugador de perfil interessant, crec que il·lusiona, perquè escolta, amb això la gent ja se sap que sempre el futbol té una part racional, no? Que falta un davanter centre, un Larsson, algú que tingui més opcions de segon nivell, però clar, fitxar un titular, home, també fa il·lusió. Llavors, jo en aquest sentit crec que és interessant i que està molt bé. El cost, a part del que dèiem dels àrbitres, és la sortida de jugadors. Jo crec que això, que vingui Luis Suárez, per mi vol dir que Alexis i Pedro poden estar fora la temporada que ve.
Ai, el Pedro...
Sí, a mi em sap greu Pedro, però també l'entenc amb ell. En aquest cas jo crec que Luis Enrique se'l quedaria a Pedro, perquè de fet ho necessites, és a dir, aquests tres jugadors no sempre estaran tots tres, necessites un relleu i Pedro és un bon relleu. El que passa que Pedro, jo crec que amb raó, sempre he tingut la sensació que no se'l tenia per un jugador que ha guanyat la Copa del Món, per un jugador que, és a dir, s'ha reconegut molt més el prestigi de Sergio Busquets, perquè ha estat més constant, que no Pedro, no? I llavors, en aquest sentit, jo crec que Pedro ara està en un moment dolç, que el vol al Manchester United de Van Gaal, el vol al PSG, el vol al Bayern de Múnich, de Guardiola,
no?
El volen de titular, ell, un equip que l'agafi com a titular i que li garanteixin la titularitat, de dir, tu ets de les nostres estrelles, doncs li fa més il·lusió, i crec que això és lògic, que no aquí està com de segon plat.
Per això t'anava a dir, perquè aquí no la té garantida, no?
No, i crec que si arriba Luis Suárez, ell sap que el primer partit que hi hagi amb tots els jugadors, Pedro es queda a la banqueta, és a dir, aquí... I si ho assumeix o no, depèn del que li vingui de gust. Si ell diu, escolta, em prefereixo estar a Barcelona i no em fa res en aquest segon nivell, i quan em demanin surto, doncs d'acord. Però és un jugador que sempre que no ha jugat perd autoestima. La temporada passada ell crec que es veia bé i en partits importants de Champions no va jugar i això no va acabar d'encaixar bé. Per tant, jo crec que Alexis el vendran per diners i també és un jugador, després del Mundial que ha fet, doncs d'alt nivell. i no són jugadors ni ell ni Pedro per estar de segon plat ara mateix ja. I per tant, si arriba Luis Suárez, jo crec que sortiran. Veurem Pedro, si al final Luis Enrique el sap convèncer, però jo crec que ara mateix els dos jugadors estan en números de sortir per l'arribada de Suárez.
És davanter, oi, Ramon, el Suárez?
Sí, és davanter.
Val, llavors, de moment, bueno, sembla que davanter tot això està controlat una mica. Porteria, també, perquè recordem que tenim el Ter Stegen.
Sí, bueno, tenim Ter Stegen i tenim Bravo. Jo crec que la gent és el que està més tranquil·la, eh?
Exacte. Per tant, punts del camp com la porteria està bastant resolt.
Sí,
però altres són una incògnita encara.
Sí, home, clar, aquí hi ha el tema de la defensa, no? És a dir, falta un central des de fa 25 anys, el Barça ara mateix. Fa molts anys que està el Barça durant voltes amb el tema del central i no, aquest central no acaba d'arribar, eh? És a dir, està costant. Jo crec que això a Zubizarreta li està provocant un desgast d'imatge brutal des de fa setmanes. I veurem, perquè és evident que com a mínim un hauria de venir. Recordem que va sonar Marquinhos, també va sonar Mathieu. I d'altra banda hi ha això a l'eix de la defensa, per tant, el tema del central és innegociable i jo crec que el Barça hauria de fitxar també un bon central perquè, doncs, home, veurem la temporada que ve, però a vegades ha marxat Puyol, a més, que Puyol hi era, en principi si comptava, tampoc hi serà, no? Per tant, queden ara mateix Piqué i Bartra, amb Adriano tant jugant, però no és el més recomanable, i veurem com acaba tot plegat. I d'altra banda, el lateral, veure què passa amb Dani Alves, que Dani Alves el PSG ha dit que no el vol per edat, i doncs ja, pot ser que aguanti el contracte. Deu estar cap al voltant als 30 i alguna cosa, sí. 31...
Mira,
31.
Com jo.
Doncs...
Ja no em voldria anar al Barça, a mi.
No, i a mi menys, ja estaria intentant accedir a la banqueta.
Faries a Zubi, ja.
Sí, bueno, estaré malament, tampoc, eh? No, és aguantar pressió, però vaja, no està malament. No, escolta'm, doncs veurem com acaba tot plegat, però sí que és un tema que jo crec que a la colorada li preocupa, el tema del mig del camp. I després queda... Ai, el mig del camp, la defensa i això, anant al mig del camp,
exacte,
eh?
Exacte, i ara mitja i defensa, com ho tenim, Ramon?
Doncs el mig del camp...
Perquè jo recordo que la defensa sempre la critiques, eh?
Home, és que és evident, és a dir, és un tema molt greu. El que ha passat amb la defensa, com deia aquell, és gravíssim, no?
És gravíssim.
Clar, fa temps que falta un central, s'ha comptat amb Puyol, no s'ha entès que no hi fos, va marxar Vidal, s'ha perdut centímetres d'alçada, jo crec que Piqué no és molt regular, és a dir, és un jugador bo, però no ha estat al nivell del començament... Per tant, aquí jo crec que faltaria incorporacions clares.
I jugadors alts.
I jugadors alts, sí, això és bàsic.
Perquè Piqué pobre ja no dona abast.
No, i també necessites... O sigui, no, a veure, no cal només que siguin els defenses alts, també hi ha d'haver-hi alts a la mitja i tampoc Luis Suárez no seria Manu Tebol, no?, que havíem explicat, és a dir, que no és molt alt tampoc, però vaja, ho has d'anar compensant per altra banda. No sé si aquell perfil de segon davanter al final acabarà arribant, jo ara ja tinc els meus dubtes, però ho veurem. Això que dèiem, la mitja. El tema de Xavi, que ara sembla que Xavi ja no està tan clar que marxi.
Ah, no?
No, s'ho està repensant. Perquè es viu molt bé aquí, Sara, és
clar
a dir, segurament ha arribat aquí... Ha vist l'ambient de Catalunya i, escolta...
Diu, saps què, que total...
Li deu amb ell la temperatura que feia al Qatar i, doncs, no ho té tan clar. No ho sé, jo suposo que potser deu haver parlat amb Luis Enrique, no en tinc ni idea, potser també tema familiar, no se sap. És
però
a dir...
ja vas comentar que Luis Enrique, en principi, havia donat a entendre que tampoc comptava gaire amb
això
ell.
No variarà,
arriscat,
això no variarà. El que no sabem és si Xavi... Xavi, a veure, el contracte que li quedava a Xavi, que era de 2 anys, eren els 2 anys més ben pagats en diferència. Per tant, Xavi aquí tampoc és que estigués com una rèmora, eh? Per tant, llavors, jo crec que Xavi és qüestió de que assumeixi el rol de que li toca dintre del Barça, si és capaç o no d'assumir-lo. Perquè, clar, anar-te'n a Qatar o als Estats Units... te'n vas a una lliga que no tindràs cap impacte mundial enlloc, i en canvi, doncs, el Barça sempre, encara que sortís doncs, a la segona part, o millor, jo què sé, t'entens amb el sistema de Luis Enrique, fas una segona joventut i et van bé les coses, pot passar. Per tant, que Luis Enrique li dirà a Xavi, tranquil, que no... És a dir, no tindràs la responsabilitat que tenies altres anys, jo munto un sistema que no necessàriament passa per tu, segur. Que Xavi això d'entrada no s'ho va agafar bé, també. Que després, en fredor, Xavi és una persona intel·ligent i té els seus dubtes ara mateix de què li interessa més, doncs és probable. Per tant, veurem tot plegat. No descartem que Xavi marxi, vull dir que l'altre dia donava molt per fet i jo crec que encara hi ha molts números, però potser diu, escolta'm, doncs em quedo aquí, acaba de fer la transició com a capità i ja està. Veurem.
D'altra banda, Ramon, ara em recordava el Toni, el nostre tècnic, que demà presenten l'Ivan Rakitic.
Rakitic, sí.
Rakitic, ja ho dic bé ara, que
sí,
m'ha costat aprendre-m'ho.
Jugador de Croàcia, un jugador interessant, un dels màxims responsables, capità del Sevilla, per tant, un jugador amb nivell, perfil A veure, estem a totes les distàncies, però no és igual com Cesc, no? Aquesta zona de Cesc, jugador interior dret o esquerre. A diferència de Cesc, diuen que pressiona més, que té una criteria de passada també bastant més clar, és a dir, participa més del col·lectiu, que potser Cesc a vegades doncs, estava molt acostumat a l'Arsenal a anar per les seves i que tothom anés a remolc d'ell i aquí no s'hi va trobar, no s'hi va acabar de trobar bé. Per tant, Rakitic també és un fitxatge interessant. Recordem que és una zona on també arriba en Rafinha, on hi haurà Déu l'Ofeu. Veurem tot plegat com acaba, però es posa interessant aquesta zona del camp. Per tant, bones perspectives de banda del Barça en aquesta zona. I la zona de Xavi, a veure què passa. Si juga Sergio Busquets al lloc de Xavi com a titular i Mascherano passa a fer de Busquets, o si pel contrari doncs es prova que Iniesta, a veure com se'n surt en aquella banda. Diuen que Messi, alguns que entenen, diuen que Messi de gran pot acabar sent un perfil de Xavi, és un jugador passador, quan perdi velocitat. Per tant, veurem tot plegat com acaba.
Molt bé, Ramon, ens queden un parell de minutets. I si et sembla bé, comentem breument algun apunt del Mundial de Futbol.
Home, com... hi ha un nom, James Rodríguez, jo crec que aquí és el nom que ha destacat a tothom. Colòmbia, que és la selecció que sorprèn. Per tant, ja tenim la selecció aquella que la gent li cau, que és la selecció que ningú s'esperava que anés tan bé. I, moltes incògnites si Brasil serà capaç de guanyar el Mundial a casa seva, perquè contra Xile es mereixia... No diria que es mereixia guanyar Xile, potser, perquè Xile tampoc va tenir moltes opcions de gol, però que vaja, que va estar a l'alçada i que no hagués sigut estrany que guanyés Xile. Si aquella última del pal de Pinilla es va dintre, doncs Brasil ja estaria fora avui, dents.
I Grècia, quina llàstima.
Penals, sí.
Sí. Sí.
A mi m'agraden els penals. Quan et van re tu, diguéssim, a mi m'ho passo bé. Quan et va tu és un drama, eh? Però si no, escolta'm...
A mi m'ha sabut greu perquè els jugadors van renunciar a la prima perquè van dir que ells venen aquí a jugar a futbol i no pas a cobrar. Així m'agrada.
Clar que sí, molt bé.
Pisca.
Molt de Grècia.
Ramon,
vinga,
moltes gràcies.
Vagi molt bé. Dilluns
vinent.
Fins dilluns.
Una abraçada.
Adéu.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona és una ciutat plena de ritme, moviment, d'espais que ni t'imagines. Si t'agrada Living Barcelona, entra a bcn.cat/inspira i busca el videoclip d'aquesta cançó. Descobriràs un munt de carrers, places, edificis, parcs i racons que no coneixies. Viu una ciutat i descobreix-ne 10 a bcn.cat/inspira. Un munt d'idees inspiradores t'estan esperant. Ajuntament de Barcelona.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebren el seu aniversari amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac, i on assistirem a l'audiència amb el papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric? Per només 595 euros, que inclouen el ferri Grimaldi, anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. El club més amics et porta a l'audiència del papa Francesc. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Falta un minut per arribar a 2:15 del matí. Avui volem parlar d'un tema que d'una manera o d'una altra ens afecta a tots. Estem parlant del càncer, en concret del càncer de pit. I és que la Clínica Sarda Família ha desenvolupat una nova tècnica que permet detectar les patologies de la mama amb major precisió i antelació, el que és clau per l'èxit del tractament. Estem parlant de la mamografia 3D amb tom biòpsia o la mamografia per tomosíntesi. Avui en volem parlar més concretament amb el doctor Josep Llevaria, ell és director mèdic de la Clínica Sarda Família. Molt bon dia, doctor.
Molt bon dia, Sara.
Gràcies per acompanyar-nos. A veure, en primer lloc, per fer-nos una idea, en què consisteix, en un llenguatge així planer, perquè ho entenguem tots, aquest tipus de mamografia? Pel nom sabem que és en 3D, de moment.
En 3D, sí. La mamografia en 3D o tomosíntesis és l'aplicació de lo que és un TAC o un escàner a la mama, aplicat al pit o a la mama. Això permet millorar la imatge de, que es produeix quan fas la mamografia, en què pots analitzar mil·límetre a mil·límetre la glàndula mamària. Quina diferència hi ha entre la mamografia normal? Entre la mamografia normal faria una comparació bastant senzilla. Una cosa és fer, per exemple, un escàner. És molt normal i la gent coneix molt bé escanejar un document,
sí,
que li dones a la secretària, escanejam aquest document. Això, sí, és una cosa. Abans que hi havia el fax. El fax era una foto d'un document. Escanejar un document no és una foto, és simplement fotografiar, però llavors se'n va a un programa d'ordenador, diguem-li així,
sí,
en la qual el que fa és aglutinar tota una sèrie d'informació que té, llavors et dona una imatge. Aquest programa, com més complet és, millor. O sigui, una cosa és un fax, la mamografia normal, una foto feta per un tubo de raig X, i l'altra és feta per un tubo de raig X, però en component TAC o escàner. El que vol dir que les imatges van a un programa,
sí,
i aquest programa el que fa és sintetitzar les imatges que el tubo de raig X li ha donat. Però com que aquest tubo de raig X no és una sola foto, sinó que és un tubo que es mou al redor de la mama, agafa tant cap a la dreta, per entendre's, com cap a l'esquerra, imatges. Aquestes imatges van a un soft, un programa de soft, i aquest programa de soft el que fa és donar imatges.
Sí, sí, digue'm.
Llavors, nosaltres aquí a la Clínica Sala de Família, això, evidentment, és un aparell novedós aquí a Barcelona, és un aparell que dona més imatge, perquè com més soft tens, això és com van sortir els primers...
Com més resolució, per entendre'ns, no?
Resolució.
Parlant de fotografies, més perquè ho entenguem tots.
Tenen molt més resolució, però llavors agafes aquesta placa, diguéssim, aquesta radiografia, que no és perquè va amb una pantalla d'ordenador bastant gran, i llavors l'especialista en radiologia, l'especialista en aquest cas de mama, perquè és com una superespecialitat, el que fa és analitzar la mama mil·límetre a mil·límetre. Ho pot fer-ho. En mamografia normal això realment no es pot donar, encara que sigui una mamografia digital o digitalitzada, que també dona bona imatge. No és que doni mala imatge. Però, en canvi, en la tomosíntesi el que permet és que la millora d'imatges, la millora del programa de soft, que fa que entre un 30 o un 40% vegis més coses. Vegis més coses i les puguis analitzar, però, a més, les determines mil·límetre a mil·límetre i quan trobes l'imatge, tu et pares allà i a partir d'allà tu fas l'estudi sobre aquella imatge. I a partir d'allà tu prens la determinació de dir la punxo, no la punxo. Ho dic en llenguatge vulgar.
Sí, 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 no, perquè així ho entenem tots,
vulgar,
que si no...
Vulgatge, per entendre's, col·loquial.
No, perquè a vegades ens passa a tots, que anem al metge i no entenem la meitat de coses que ens estan explicant.
M'he equivocat en dir aquesta paraula. Llenguatge col·loquial, gràcies,
molt
Sara.
No, home, no. Doctor, a part de, doncs, com ens està explicant, d'una detecció més precoç i doncs, molt més específic, em sembla que també s'utilitza una menor dosi de radiació que el sistema convencional, que això també és un avantatge.
Sí, un dels grans avantatges que té és que la irradiació és alrededor d'un 40 o un 50% inferior a la mamografia normal. És com quan una persona es fa una radiografia de tòrax, allà s'irradia doncs, quasi el doble de, que amb una mamografia. I aquí hi ha un 30 o un 40% d'irradiació menys que amb una mamografia digitalitzada. Per què? Perquè el tubo de raig X és un tubo més potent, és un tubo que amb poca irradiació, el programa de soft, que és el que realment fa la foto, bueno, és com si féssim una foto amb un mòbil, entens?
Sí.
Que llavors pots posar, etc. El programa de soft és el més interessant que té la tomosíntesi. I, evidentment, la radiació és molt inferior, entre el 30 i un 40%. Esclar, llavors, què passa? Que una senyora es pot fer una mamografia doncs, quan ella cregui convenient. Si ella es toca el pit i es nota un bulto, doncs es pot fer la radiografia, sigui a l'edat que sigui. És evident que en una universitat, a la pública, es tenen que posar paràmetres per fer, diguéssim, mamografies, perquè si no tothom es faria mamografies i hi hauria cua. I es tenen que fer per... Tenen raó. Quan a la pública diuen, escolti, a partir dels 40 anys es té que fer això. Jo dic que la senyora que en un moment determinat es noti un bulto, o la senyora que per desgràcia, jove, de 20-30 anys, que ara això ja és freqüent, doncs aquesta, diguéssim, no està dintre d'una estadística. El que el té el 100%. Jo, com a metge, sempre he dit, escolti, no em donin estadístiques quan tinc una persona, un malalt davant meu, no em donin estadístiques. Jo tinc que diagnosticar i tinc que estar amb ell al 100%, i aquest diagnòstic, si és un càncer, aquesta senyora, per ella, que no li expliquin estadístiques, perquè ella té el càncer. Això permet, i no és per fer, diguéssim, cultura econòmica, cuidado, encara que jo estigui en una clínica de família, que em poden dir que és privada, però que és de mútues, que és una clínica que no té ànim de lucre, perquè mai han repartit dividendo, per dir-ho així. Som els únics a Barcelona actualment, i més ara que hi ha aquesta fusió de clíniques, som els únics, som una illa de metges i propietaris. Molt bé, doncs aquesta persona llavors pot vindre i es pot fer una mamografia doncs quan tingui 20, 25 anys, si es toca el pit, se'l nota. A més, a la de família, en aquest departament, tots són senyores. Per què? Bueno, aquí sí que nosaltres hem buscat el caliu d'una senyora amb una altra que
bueno,
es deixi
palpar. Bueno, per sentir-nos, més còmodes, no?, entre nosaltres.
Això, si vols dir que és comercial, potser sí, en el sentit de que les pròpies Elisabet, que ja està, i la doctora Collà, que estan allà, em diu, escolta, ho fem nosaltres i la senyora no es troba, diguem-ne, entre comilles, tan violenta. Segon, important, i que és significatiu, en llenguatge col·loquial, quan jo hi he estat en amics, dinant, sopant, a les senyores, dic, escolta, tinc aquest aparato tal, que és molt interessant, patapim, patapam, molt bé. A l'aparell no apreta tant la glàndula mamària. En la mamografia, l'aparell té que apretar molt la glàndula mamària per fixar-la. Aquí no. Aquí, com més apreta i més la fixa, la imatge no és tan bona. L'únic que fa és només subjectar-la perquè no es desplaça.
Estem parlant amb el doctor Josep Llevaria, ell és director mèdic de la Clínica Sagrada Família. Ens està parlant d'aquesta nova tècnica que permet detectar les patologies de la mama amb major precisió i antelació, i per tant, doncs, és un èxit en el tractament. Estem parlant de la mamografia 3D amb tomb biòpsia. Doctor, en declaracions seves, ha dit que aquesta tecnologia pionera a Barcelona és l'única que ha demostrat clínicament ser capaç d'augmentar la detecció de càncers en més d'un 40%. Ens ho estava explicant. Sí. I al mateix temps també redueix la necessitat de proves complementàries.
Exacte.
En un 40%, també.
Exacte. Vaja, primer, nosaltres quan diem això, jo ho faig una sostracció de treballs científics, de treballs que han fet, doncs, evidentment, metges especialistes en mama, etcètera, etcètera. Segon, o sigui, no m'invento res, això és així. Segon, per què també és així? Doncs perquè realment dona més resultats, dona més informació, i pots treballar la informació, diguéssim, mil·límetre o mil·límetre. Segon, és molt, molt important que aquesta màquina és l'única que la FDA americana la té, diguéssim, homologada com a tal i permet que ja es comenci a treballar amb ella, perquè evidentment és una màquina que és un tub de raig X, no ens enganyem, tipus TAC, escàner, molt bé, però està regulada i aprovada per ella, perquè pot haver alguna màquina, no vull dir cases comercials, però que no estan aprovades per la FDA.
Això
és molt important.
I això és possible que estigui en un hospital si no estan aprovades?
No estan en un hospital, estan en un centre privat.
O clíniques.
Estan al carrer.
D'acord.
No, estan al carrer. Però no, jo no puc dir noms.
D'acord.
Sí, la casa comercial, etcètera, etcètera, però crec que l'ètic és nosaltres tenim una casa, que tampoc dir la casa que tenim. Si la casa que nosaltres li hem comprat vol fer promoció, que vingui aquí un dia i la faci.
Molt bé.
Us pagui i faci la seva promoció. De moment, jo no faig promoció ni d'un, ni de l'altre.
Doctor, a vegades, segons el tipus de pit, doncs, si es té, per exemple, doncs, més dur, suposo que si estem parlant d'una persona més gran, més caigut, etc., costa més de detectar possibles tumors. Amb aquesta màquina això passa, també?
No, aquí això ja no passa. Això és un TAC, és un escàner, i el més important és que el programa que té, que és el que fa la composició de la imatge del tumor, en definitiva, és perfecte en aquests moments. Que dintre d'uns anys penso que sortirà una modificació d'això, potser sí, potser farà els tacs normalment, n'hi ha de 64 corones, que en diuen, de 120, etc. Aquest és un tac específic de mama. Llavors, el tamany de la glàndula mamària és igual. Mm. És igual. És més, pot ser que potser es millori el programa, ja veurem, de quan les senyores porten una pròtesi de mama. Implantació en la pròtesi de mama, sigui per estètica o per millorar, diguéssim, després d'una mastectomia, etcètera, etcètera.
Mira.
Això, nosaltres en aquests moments estem treballant per donar una, diguéssim, una bona informació sobre, diguem-li, aquest producte, perquè com és una pròtesi mamària, que evidentment la majoria són per estètica, gràcies a Déu, i però altres són reparadores després d'una mastectomia, precisament per un càncer de mama. Aquí és on jo crec que pot evolucionar la tomosíntesi, on pot evolucionar aquest TAC, que potser el facin més potent, o el tubo més potent, perquè el tubo més potent llavors irradia més també.
Uh-huh.
També pot ser la velocitat en què es fa la imatge, que sigui més ràpida. Clar, perquè és un tubo que bascula 15 graus cap a la dreta i 15 graus cap a l'esquerra. A partir d'aquí, t'agafa la mama en totes direccions. En canvi, amb un mamògraf normal, l'únic que fa és una foto, el que diria abans, un fax. Fa la foto, apreten la mama, fan la foto i punto. Aquí no. El tubo bascula cap a la dreta i cap a l'esquerra i diguéssim, fa cortes. A partir d'aquí.
Molt breument, doctor, perquè ens queden un parell de minutets. Ara que es parla de les mastectomies, recordem que l'actriu Angelina Jolie s'hi va sotmetre una doble perquè la seva mare s'havia mort d'un càncer i doncs ella doncs volia evitar-ho. Això funciona? És a dir, és recomanable, no és recomanable? Vostè que és expert en el tema?
Sí, això funciona.
Clar, això és molt perillós, és a dir, jo potser també puc tenir por de tenir un càncer i també em trec els dos pits perquè això no em passi. Recordem que una persona influent.
Jo sóc el director mèdic, no sóc ginecòleg, però jo crec que les noves tècniques d'investigació en la qual una persona, en vez de fer-li, diguéssim, una analítica X com ara és convencional, el que anem és a buscar l'ADN de cada una de les persones i a través de la investigació que ja s'està fent aquí a Barcelona i una superinvestigació que s'està fent sobre l'ADN confirmarà que el que l'Angelina Jolie es va fer crec que és el correcte. Però a través d'investigacions sobre l'ADN. I aquí s'estan fent molta investigació sobre les mitocòndries, etcètera, etcètera. Aquí a Barcelona hi ha investigació molt, molt important. Està, evidentment, dintre de la medicina pública. Però hi ha uns grans investigadors.
Doctor, si ens volem fer aquesta mamografia en 3D amb tom biòpsia, Hem d'anar a la clínica de la família.
Cosa important que m'oblidava. Nosaltres, això no és un producte comercial, perquè nosaltres fem, com si féssim una mamografia, fem una tomosíntesi per totes les mútues de Barcelona. Pràcticament la clínica de la família puc garantir que treballa en totes les mútues. I en aquestes mútues no han canviat el preu de la mamografia normal a la tomosíntesi. Això és una idea meva, agressiva, si vols, econòmicament, però està al servei de tothom. Com si una persona vol vindre allà, tindrà un preu equis molt econòmic. No vaig a buscar, diguéssim, un producte econòmic. Vaig a muntar una unitat de mama formada per aquestes dues doctores amb un preu que les mútues no els hi ha canviat. I això es pot documentar.
Uh-huh.
I ho dic, en fi, perquè sí, és una política agressiva meva, una política d'entrar al mercat de Barcelona, perquè nosaltres som una clínica que potser equivocadament no he fet massa promoció de la clínica.
Uh-huh. Bon, des d'aquí ja ho estem anunciant. Moltíssimes gràcies, doctor Josep Llavaria, director mèdic de la Clínica Sada Família de Barcelona. Que passi molt bon dia.
Moltes gràcies, Anna.
El primer cafè de Ràdio Estel.
Vam anar a canviar d'aires que es feia antes i ens hi vam quedar tota la guerra.
Mi padre no quería que fuéramos al campo a trabajar, se vinieron aquí.
A mi m'ha sorprès que abans es treballava molt jove.
La gent no s'hi agradava anar ben pentinat per anar al cine.
Grans històries, un programa de diàleg intergeneracional entre els més grans i els més petits. Relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Grans històries, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Estel, amb la direcció d'Oriol Casals i el patrocini de Fundació Roca i Pi.
Un
servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Vine a les rebaixes de moda d'Hipercor. Milers d'articles amb uns descomptes i preus que no s'han vist mai.
Samarretes d'home per 2,99 euros i banyadors d'home per 7,99 euros.
Les rebaixes d'Hipercor. Ara, millor que mai.
El pitjor del pitjor. Un espai per parlar de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país.
Get up, stand up. Stand up for your right.
Aquesta setmana us preguntem si creieu que la societat discrimina les persones amb trastorns mentals.
No et refereixes, Laura, pel que entenc a les persones que pateixen alguna discapacitat, sinó a aquelles que tenen malalties mentals del tipus, per exemple, anorèxia, depressió, esquizofrènia o trastorn obsessiu compulsiu, per posar només un exemple.
Exacte, he volgut plantejar aquest tema perquè sovint no entenem ben bé el que són aquestes malalties. Moltes vegades rebem una informació tergiversada que fa que els li tinguem pànic i a més acostumem a tenir la percepció que és un problema llunyà que no ens afecta estarà mai directament. En primer lloc, Sara voldria desmuntar aquest fals mite. De fet, l'Organització Mundial de la Salut calcula que els trastorns mentals afectaran a una de cada quatre persones adultes al llarg de la seva vida a tot el món.
Em sembla, Laura, que també tens dades de la població que pateix alguna malaltia mental a l'estat espanyol i també a Catalunya.
Doncs sí, s'estima que el 9% de la població a Espanya té actualment un trastorn mental. Pel que fa a Catalunya, es calcula que un 25% de la població major de 17 anys pot patir algun trastorn mental al llarg de la seva vida. Aquest percentatge estimat és del 20% en el cas dels homes i del 27% en el cas de les dones.
Déu-n'hi-do, Laura, eh?
El que més m'interessa aquesta setmana és que els nostres oients i tothom entengui que aquesta no és pas una realitat aïllada. Parlar de malaltia mental segueix sent en molts sentits un tabú i encara ara es viu amb silenci, amb vergonya o amb por, i tot fruit de la incomprensió i l'estigma social que aquestes malalties porten associat.
Per tant, el que entenc és que cal un canvi de mentalitat a la societat.
Claríssimament. Mentre el coneixement científic avança, moltes vegades les persones seguim estancades en estereotips clàssics que produeixen discriminació cap a les persones que tenen problemes de salut mental. Un error freqüent és pensar que la malaltia mental no és una cosa que algú té, sinó una cosa que algú és. Socialment s'associa la persona amb la patologia que té i això la converteix en blanc de tot tipus de prejudicis generats per falsos mites.
I moltes vegades aquests mites dels que parla suposo que estan alimentats pels propis mitjans de comunicació.
Totalment. En aquest sentit, l'organització Obertament, que lluita contra la discriminació que viuen les persones que tenen algun tipus de problema de salut mental, ha desenvolupat el programa Alerta Estigma. Aquest programa posa el focus, entre altres coses, en els mitjans massius de comunicació i els adverteix quan donen notícies estigmatitzants, ofensives o que fomenten estereotips en el camp de la salut mental. Només en el seu primer any de funcionament ja ha rebut més de 50 denúncies i és que en els apartats de successos hi ha una clara tendència en el fet d'associar salut mental amb violència, un dels prejudicis més potents contra els quals lluiten aquests projectes antiestigma.
Pel que veig, Laura, aquí ens has portat alguns titulars que evidencien això que ens estàs explicant.
Doncs sí, a tall d'exemple us llegiré només tres. El primer titular és: un esquizofrénico desata el terror en una escuela de Japón al asesinar a puñaladas a 8 niños. Un altre, per exemple, és: un hombre con problemas mentales mata de 9 puñaladas a su padre. I un altre, referint-se a un conflicte que va haver intern entre el PSC i el PSOE, que diu esquizofrènia socialista.
Doncs molt bé, Laura, moltíssimes gràcies. Recordem, per acabar, la pregunta de la setmana, doncs, que estàs fent a la nostra pàgina web, www.radiostel.cat.
Aquesta setmana us preguntem si creieu que la societat discrimina les persones amb trastorns mentals.
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Radio Estel.
Els dissabtes de 10 a 11 de la nit, Vademecum, l'espai per les notícies, els consells i les consultes de salut. Dirigit per Emili Pacheco i presentat per Biel Cadilla. La gent sana té el seu programa. Vademecum, cada dissabte a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat. Aquest estiu, els directors seran Montserrat Lloveres, del 28 de juliol al 2 d'agost, Eduard Vila, del 4 al 9 d'agost, i David Hernández, del 18 al 23 d'agost. A totes les trobades, la ponència Els cristians, testimonis de Jesucrist, a càrrec de Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat. Allotjament a l'hostatgeria del monestir. La trobada general serà els dies 25 i 26 d'octubre a Castelló de la Plana. Inscripcions fins al 5 de juliol. Més informació al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Ara tens un 3x2 en més de 1.500 articles.
Així, si t'emportes 3 paquets de 12 llaunes d'una selecció de cerveses, només en pagues 2.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i també a hipercor.es.
No es permet la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.
Les receptes de la Totó.
Queden 10 minuts justos per acabar el programa i, per tant, per parlar amb la Totó. Molt bon dia, Totó.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Avui encantada, perquè tenim aquí l'Eric, que sap de cuina.
És veritat, bon, mira,
sí.
Jo fa... Vaig explicar una cosa, Totó. Fa 10 anys que conec l'Eric,
sí.
I m'ha preparat uns plats...
Boníssims.
Mira, jo he de dir que m'aprofito d'ell, perquè sempre sí. que quedem per cuinar... Per tots els amics cuina ell. Dic, sí. Eric, li passo el
Aquest noi
mort.
Té la passió de la cuina. Sí. Això m'agradaria que el tinguessin tots els homes.
Doncs sí, clar que sí. Ho reivindiquem des d'aquí.
Més tendressos, més tendres.
Més tendres, clar que sí, Totó. Escolta, de què volem parlar avui?
Mira, avui, aprofitant que fa bon temps que els nens ja no van al col·le, que hem d'anar a la platja i que no podem buscar excuses, exacte. Prepararem plats per deixar-los preparats, anar-nos a la playa o a la piscina i quan tornem ja estigui tot fet.
Ai, que bé.
Molt facilets, molt fresquets i molt...
Escolta, abans de continuar, Totó, deixem el telèfon del directe perquè la gent truqui i ens digui molt breument, perquè avui tenim poc temps,
sí.
el que volen que... Jo què sé, quin plat els agradaria saber per portar a la platja amb un tàper estupendo.
Bueno, o simplement que diguin com ho fan ells, no?
Exacte,
a mi,
exacte.
Penso que també és molt interessant l'opinió de la gent, naturalment.
Doncs vinga, 93-409-2772, que s'espavilin perquè si no hi ha gent que truca els dos últims minuts i ja no poden entrar.
I ja no poden entrar, que això és el que ens passa. Però, de tota manera, sempre escriuen al...
El primer cafè, @radiostel.cat.
Sí.
Has vist?
I fan les preguntes pertinents.
Exacte.
El que passa és que jo soc de del segle anterior i hi ha un mes del mil·lenni anterior.
És una mòmia.
Soc quasi d'una mòmia i ja...
No, estàs estupenda, Totó.
Sí.
Vinga, va, entrem en matèria, vinga, va.
Va,
quins
doncs
plats ens podem emportar a la platja?
Avui, per suggeriment de l'Eric, deixarem preparat, no el portarem a la platja, però ho deixarem preparat a la cuina ben fresquet, un empedrat. Jo dic la meva i tu, Eric, ho apuntaves.
Perfecte.
Molt bé. Mira, jo faria amb unes bones mongetes tendres d'aquestes de pot, l'obro i les neteixo sota l'aixeta, que li corri bé l'aigua i li quiti tota aquesta espessor que tenen. Guardeu els pots, que ja comença la temporada dels tomàquets i la setmana vinent parlarem de la conserva del tomàquet. Ja veureu que bé.
Ai, que bo.
Sí, no solament de tomàquet, de salsa bolognesa...
Escolta,
de
jo guardo els pots, perquè m'ho has dit tu, que guardes els pots de vidre i en tinc 4 ja.
Mira, jo us anava a dir...
No sé on posar-los tot.
Els que porteu 8, jo a la meva família li dic, als meus fills, a la meva germana... Si me'ls portes 8, te'ls torno plens. De totes maneres, ni tinc que tornar plens. Però si sou molt, no, però si sou uns quants, també no us tornaré plens.
Bueno, mira, l'Eric i jo, ja està. Els altres que s'espavilin.
Que s'espavilin. Bé, doncs ja hem netejat ben la mongeta.
Sí.
I les posarem en una aixafata i a partir d'aquí li començarem a afegir tot el que ens agradi. Tot el que ens agradi. Pebrot verd molt picadet, cebeta molt picadeta, tomàquet molt picadet... Si estem parlant d'empedrat, li hem de posar una mica de bacallà. Oh, bacallà en remull. No. A partir d'aquí, olives...
Negres, o no?
Negres,
o és igual.
Sí, negres perquè fan més bonic
més
el
bonic.
Color.
Val.
Però també de les que són rellenes. Com se diu rellenes?
Farcides.
Farcides, perquè als nens els agrada molt. Bueno, a partir d'aquí, mira, tot el que li poseu bo, tot això es nota. Si el tomàquet és més bé bo que d'aquests que són d'invernadero, millor. I si l'oli és oli d'oliva, millor que si és de girassol.
Clar.
Això està dit tot en una paraula. Això és l'empedrat. Jo no li poso cap, res més. Tu què li poses, Ari?
Més o menys el mateix que has dit tu.
Sí.
Li poso pebrot verd, pebrot vermell,
sí.
Ceba tendra, m'agrada més la ceba tendra que l'altra.
Sí.
Però també li poso, a part del bacallà, com has dit, una miqueta d'anxoves.
Ah, fantàstic. Fantàstic, sí. Molt bé. Bueno, tot això. Jo, una altra cosa que faig és que si a un fill meu no li agrada el pebre verd, doncs el poso al costat. I a l'altre no li agraden les olives negres. Doncs se fastidia perquè les ha d'apartar ell, perquè això fa bonic i això no
exacte.
Ho crec.
Has vist que fàcil?
Vull dir que es pot afegir i es pot treure tot el que se vulgui. Això primer plat. Això ho farem i el deixarem reposar al frigorífico tapadet amb un fil.
Perfecte. És que més ve de gust, perquè allà a la platja amb la calor que fa, tu, ve de gust prendre algú fresquet.
Molt. Segon plat, que també deixarem preparat. M'ho vas donar tu la idea l'altre dia, perquè vas tenir un sopar i vas dir, preparo empanadilles de totes classes.
Així,
empanadilles.
Sí, sí, sí.
Comprem les obleres ja fetes, nada de fer-les. Si algun dia les voleu, jo us dono la recepta, però és que ja, de veritat que no val la pena.
No, perquè estan, a més, és facilíssim.
Estan fantàstiques. I molt barates i tal. Un paquet d'obleres que van 16. No se menjan menys de 4 per persona, eh? Ho dic perquè si es fan més, millor, perquè després s'obren i s'acaben segur. Es treuen de la bossa en el moment de fer-les perquè si no es ressequen molt. Això és important. I el que li farem serà que les omplirem de un bon sofregit de tomàquet, el que li podem afegir si volem, ceba i pebre verd. Jo li poso, ceba, pebre verd i tomàquet. I ben fregit. I quan està fregit, el poso a escorre perquè tota la grasa aquesta ja no baixi dins i li poso tant atún com vulguis, tant com vulguis. Ja està. Amb això se van omplint una a una les crestes, les empanadilles, i per tancar-les, ja sabeu, és amb una forquilleta, se va a tot el rededor, tot el, com es diu?
El voltant.
A tot el voltant se va sellant. Perquè es poden fer de dues maneres a partir d'aquí. O fregides, si és el cas de fregides, recomano oli de girassol perquè no sigui tan fort, o, i ara ho dic en sèrio, al forn. És molt i molt i molt i molt i molt important fer-les al forn perquè estan quasi bé igual de bones i no tenen tota aquesta grasa. Al forn com es fan? Es posa amb un paper amb la safata del forn, se va posant una amb l'altra, totes les crestes, una al costat de l'altra, no creixen, llavors que estiguin juntetes, però res més. Se les pinta molt bé amb ou, perquè queden brillant i queden brillantes, boniques, precioses, duradetes, i a cadascuna un com se diu?
Grapat.
Un grapat, un punyadito.
Però la paraula punyadito ens agrada molt, també.
Pues un punyadito.
Un punyadito, va.
Un punyadito de sèsam. Sèsam, a cadascuna, Quan les treus del forn, això és una meravella. Dona quasi bé llàstima menjar-te-les de bones que són.
Te'n guardes una.
Els encanta a tothom, eh? Ja?
Bueno, anem posant l'efemèride de fons, ens queden 2 minutets.
Bueno, si altre dia voleu que no sigui de tonyina, doncs de carn. Carn d'aquestes de...
Jo les he fet de pollastre i formatge.
Pollastre, eh? També.
Boníssimes.
També.
Ai, quines idees més bones que tenim,
sí. Sí, de carn igual que si fos... el que passa és que de les de tonyina, però s'ha de fer abans la carn. I la carn pot ser d'aquestes d'un pardrell de botifarres,
sí,
eh?
Sí,
no?
Sí.
Pardrell de botifarres, el tomàquet, tot. Val?
Escolta, tothom, ja ens queda res, molt poquet. A mi m'agradaria que per la setmana que ve, a veure si tu pots preparar aquestes amanides amb patata.
Oh,
que m'agraden tant. A més, em recorden a la meva casa d'estiu.
Pot ser l'alemana, o pot ser la que aquí es diu de verano.
Sí, aquesta. Doncs, escolta, apunta tu i el proper dia...
Jo tinc apuntat.
Ah, ho tens al cap. Doncs el proper dia, va, parlem d'aquesta amanida.
Val.
Que m'encanta i em recorda la meva casa d'estiu, que jo estiuejava a Premià de Mar.
Ah, que bé.
Sí, què et sembla? Em menjava aquesta amanida davant del mar, tu.
Ostres, que xulo.
Veus? Vinga.
Molt bé, doncs la setmana vinent
Doncs molt bé.
Aquesta setmana mengem mongetes.
Exacte, la que ve mengem patates. Gràcies, doctor, com sempre.
Gràcies a vosaltres. Sou molt agradables i molt macos.
I tu més. Gràcies per venir, toto. Que acabis de passar un bon dia i una bona setmana.
Gràcies.
Eric, ens acomiadem amb la efemèride d'avui.
Ens acomiadem amb la efemèride d'avui, que eren els Beach Boys, perquè el divendres va ser l'aniversari d'un d'ells, Bruce Johnson.
Molt bé, doncs amb aquesta cançó... Quina és? A veure si el Toni...
Arbeta Songs.
Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per la seva atenció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà, uns minuts abans, de les 8 del matí. Que vagi bé. Fins demà. Sí.